Aquests dies diem que us volem ajudar a dormir, a trobar la son. I, mira, l'altre dia estàvem pensant que un bon recurs podia ser mirar pel·lícules. Fas això, t'apalanques al sofà i vas passant pel·lícules fins que finalment t'acabes clapant amb la tele encesa al davant. Saps què vull dir, no, Dani?
Sí, pels més veterans suposo que feu pel·lis de John Wayne, de James Stewart,
John Wayne, no?
De Gregory Peck, la pronunciació encara hi arribo, les pel·lis de pistolers de l'Oest. Tot i que amb aquesta música tènua, tenebrosa, jo no sé si dorms massa bé, potser et tenses una mica més i tot.
Mira, fem una cosa, saludem un altre vell desfasat com jo, que és un dels millors periodistes d'aquesta casa, dins de la categoria dels periodistes que es diuen Domènec Sobirà. Saludem Domènec Sobirà, bona nit.
Bona nit a tothom.
A veure, tu tens la fórmula per no quedar apalancat o quedar acollonit davant
de... A mi aquestes pel·lis que dieu, a mi no m'adormen segur. Us en podria recomanar directament d'altres de molt i molt dolentes, perquè et quedessis ben planxat. Però, escoltant aquestes pel·lícules que dèieu ara, aquests westerns, jo sí que em quedo amb la idea d'ambient fred. Jo el que recordo és això, contraataca la calor, et quedaves bastant gelat seguint aquelles pel·lícules tens, a veure qui disparava primer. I portat al meu terreny, que una mica el que fem doncs, aquí és seguir la crònica policial, la crònica judicial, em preguntava si existeix o no el crim a sang freda. I és un mite o no és un mite allò de que hi ha mentalitats més fredes que d'altres? Us recordeu d'aquell western de Clint Eastwood, per exemple?
Quin?
Un que es deia Sense perdó. Per mi va ser tot una revelació, no sé si el recordeu. Se'n van trencar els mites quan en Gene Hackman, que allà feia de Sheriff Littleville, deia allò que aquí l'amo del pati no és el més ràpid.
Mira, fill, ser un bon tirador i ràpid està molt bé. Però la veritat és que no és res en comparació amb tenir el cap fred. Un home que manté la calma i no es posa nerviós quan sent trets... és probable que et mati.
Però si l'altre és més ràpid i dispara primer...
Llavors voldrà córrer i fallarà.
Ho recordeu, això?
Aquí, per mi, es trencava un mite, perquè hi havia un altre moment de la pel·lícula que diu n'hi va haver un que va voler córrer molt i es va fumar un tret al peu. L'altre anava molt begut i disparava a tort i a dret, tot i que era molt bo disparant, però disparava a tort i a dret i es va carregar un mirall i no sé quantes lampres, però no va tocar ningú. En canvi, el que tranquil·lament va ser capaç de mantenir la sang freda, apuntar i disparar, aquest és el que realment va aconseguir el que volia. I a partir d'aquí, senyors, no sé si... Jo m'agradaria preguntar a algú que en sap molt més que nosaltres. Us heu trobat amb el que podríem anomenar un assassinat a sang freda?
Hola, sóc Clint Eastwood i... assassinat a sang freda? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Algun n'he vist.
Val, queda apuntat un testimoni. Des de Girona, us heu trobat algun assassinat a sang freda?
Sí, i tant, molt sovint. La planificació, l'execució mitjançant la intel·ligència, el voler apartar-te que et puguin enganxar, parlant clar, això és una planificació. I, en definitiva, aquí està una de les grans diferències entre l'homicidi i l'assassinat.
Qui ens ha respost és en Narcís Verdalet. És gairebé un personatge gairebé també de pel·lícula en el món de la medicina forense a casa nostra.
Narcís Verdalet és metge forense, és màster en psiquiatria forense i, entre altres coses, ha estat el cap de l'Institut de Medicina Legal a Catalunya, a Girona. Deia un dia, en una entrevista, que en 4 dècades ha vist com apareixien nous crims o com cada vegada hi ha més violència.
I abans heu sentit en Clint Eastwood, o qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood, qui dubta avui en dia d'en Marc Pastor, heu llegit Feristes, la seva última novel·la, la història de 6 parelles i dels seus fills, que viuen en 6 illes de la Polinèsia francesa, un lloc paradisíac, però amb un costat fosc quan et preguntes què series capaç de fer si volguessis tenir fills.
En Marc Pastor és escriptor, però també és agent dels Mossos d'Esquadra i treballa a la policia científica del cos. O sigui, que sap bastant del que parla. Gràcies a tots dos per ser avui al Permafrost.
A vosaltres.
Vosaltres.
Justament hi ha un llibre, ara parlant, com que en Marc Pastor es dedica a aquesta única tasca d'escriure, el famós A sang freda, de Truman Capote, que retrata la història de 2 assassins que actuen amb molta sang freda i maten tota una família. Es basa en fets reals, i d'això llavors en va sortir. És una mica una aliança d'aquelles que diuen entre periodisme i novel·la, i a més ho van fer sense gaire remordiments ni reflexions. I ara em direu que no l'heu llegit, no, Marc?
Doncs em retrato i no.
I tu, Narcís, l'has llegit?
No,
tampoc,
no.
Tampoc, cap problema, però en tot cas, no, ja,
sí. Domènec Sobirà està afrontant amb sang freda les respostes.
Us he de dir que m'ho havien dit, que no l'havien llegit, però jo volia marcar pit dient que jo sí que l'he llegit.
Vols fardar, clar.
Escolta'm, és qüestió de... Va, ara de veritat, és qüestió de sang freda o de planificació?
És qüestió de totes dues variables, no? Depèn de l'homicidi, depèn de l'assassinat. Hi ha gent que actuarà de forma més desorganitzada, més en calent, amb, com es diu, amb el subidón, a vegades, no? I hi ha gent que actuarà de forma més planificada, de forma més organitzada i depenent dels objectius que vulgui assolir, que normalment no és només matar, sinó aconseguir un rèdit de la mort. O sigui, sí, matar i aconseguir, doncs, cobrar una assegurança o un benefici a l'hora de tenir un ascens a la feina, el que sigui. Llavors, tenim aquests dos tipus d'homicidis. El que requereix la sang freda, evidentment, és l'organitzat, que és el més difícil d'investigar, però alhora també és el més atractiu d'investigar, perquè els altres són potser els que ja tenim més per la mà, veiem cada dia.
I per què és més atractiu?
És més atractiu, primer, perquè els altres són molt fàcils de resoldre, perquè normalment acostuma a ser el que veiem a les pel·lícules, eh? Algú que s'apropa a la víctima, o és una baralla, o és un moment donat que es produeix aquest esclat de violència i, per tant, com que no hi ha reflexió, com que no hi ha sang freda, es deixen molts indicis, es deixen molts rastres que fan molt fàcil aconseguir la identificació de l'autor. En canvi, l'altre tipus d'homicidi o assassinat, com deia el Narcís Verdalet, on que hi ha una planificació, sí que s'intenta amagar aquests indicis, s'intenta amagar aquests rastres. I quan dic s'intenta, vull dir perquè també estem molt influïts per la cultura popular, per la televisió, per les pel·lícules, i parlo en primera persona com si jo fos un assassí múltiple, però els assassins intenten, aquest tipus d'assassins, que tampoc no n'hi ha tants aquí a Catalunya, tampoc no cal inflar la xifra, aquest tipus d'assassins intenten reproduir el que veuen a la televisió, al CSI, a les pel·lícules, al Mindhunter, tot això, intenten reproduir aquestes coses per amagar les pistes. Amb la qual cosa s'ha de dir que normalment no se n'en surten perquè els acabem atrapant. Pensa que la resolució, l'índex de resolució d'aquest tipus d'homicidis a Mossos és vora el 98%.
Sí. Un exemple d'això, d'imitar les pel·lícules o les sèries a l'hora d'amagar alguna prova?
Mira,
o de...
Sí, jo et puc dir un cas que ja està jutjat i per tant és bastant públic. És un cas que es va anomenar el Crim Perfecte, que va passar a Barcelona, a la zona alta, el cas de l'Angie. En el crim de l'Angie, el crim perfecte va ser el d'una dona, i era la jefa d'una altra noia, i la va assassinar simulant que havia mort durant un joc sexual. Li va posar una bossa al cap, li va introduir semen d'uns gigolos a la vagina, tot per simular que havia estat un joc sexual. Això sí que és un crim planificat i, a més, bastant inspirat, evidentment, en la televisió i en aquest tipus de sèries. Però com estem parlant d'aquest crim avui en dia, perquè es va resoldre, podem dir que, per molt planificat que sigui, tampoc no és un crim perfecte. El crim perfecte seria si no haguéssim sabut que era un crim, si ens haguéssim pensat que era un joc sexual i se li havia anat de la mà, i si no l'haguéssim pogut resoldre.
Ara deies que moltes vegades s'inspiren en sèries. Algun capítol d'alguna sèrie, tu l'has anat seguint i has vist després el mateix patró exacte en algun dels assassinats que has investigat?
No. Primer perquè són molt procedimentals i...
Anem trencant mites avui, eh?
Sí.
És que se'ls veu el llautó molt ràpid. A veure,
no hem llegit, no hem vist sèries...
No, sí, n'he vist. El que no sóc és seguidor. Són productes de ficció molt, 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 com t'ho diria, enrevessats, com per després poder reproduir-ho aquí. Jo recordo un episodi en què hi havia una intoxicació perquè el cacau que menjaven uns jugadors de pòquer procedia d'unes mines de plom al Camerún. A veure... Jo no conec molts assassins que busquin cacau procedent del Camerún que ha tret de mides de plom.
Millor l'enverinem i acabem abans, no?
Sí.
Narcís, en el teu cas, tu ets metge forense.
Sí.
Clar, tu et toca d'alguna manera això, tractar amb el cos del delicte, mai millor dit, i també, no sé si alguna vegada revisar l'escena del crim, tot això. Aleshores, tu com pots dir si ha sigut una cosa més planificada, més feta amb sang freda o menys?
Bueno, això no es pot dir fins com ja ha avançat una mica la investigació. Jo us he sentit, us he estat escoltant i podria fer, on venen al cap més ben dit, 4 o 5 punts. Primer punt, a la criminogènesis, al moment en què es prepara un crim, influeixen 3 factors fonamentals. Un, la mentalitat de l'autor, la mentalitat del criminal. 2, la víctima, que això és una cosa digna d'estudiar, que és la victimologia. I tercera, les possibilitats o armes o medis en què disposa una persona per matar a una altra. Disposa d'armes. El crim s'ha anat perfeccionant. Jo porto 40 anys de forense. Més o menys, a la província de Girona hem tingut uns 10 crims a l'any, per tant, 40 anys d'exercici per 10 són 400, més o menys, homicidis que he vist a l'any, no? Dit això, de la víctima, de les possibilitats que té de matar, de la planificació i de la mentalitat del criminal. Amb aquests 10 anys, perdó, 40 anys, he vist que les coses cada cop sigui perquè els dolents, per dir-ho, la vida on es té que definir si et posa el cantó dels dolents o dels bons, ja ho tinc molt clar, en el cantó que penso estar correctament, no? Que és el dels bons, lògicament. Però els dolents n'han après, i n'han après en pel·lícules, en sèries, en investigació criminal, etc etc. I també la societat els ha donat medis per planificar més bé un prim. En fi, no és un invent meu, però fa cop que van, poc que van aparèixer les pistoles amb silenciadors. Hi ha pistoles avui que són autènticament automàtiques i què vols que t'afegeixi aquí? Armes segures de matar, no? Amb silenciador. Uh-huh. No deixi de ser una planificació. Tercer punt que podria dir. Les grans barbaritats, les grans aberracions, barbaritats, generalment les fan les persones aparentment normals. I què dic aparentment normals? Que tots ens assemblem que som normals. Aquí, per exemple, aquesta tertúlia, comentari, som quatre persones. Quina és la més normal de totes?
Bueno, jo puc dir que és la menys normal.
Bueno.
Però el que ha parlat ara mateix, Gerard López.
Però costaria definir, no? Tindríem que mirar molts ítems, la intel·ligència, la memòria, els impulsos, els instints, tindríem que mirar moltes coses. Però recordeu, les grans barbaritats les fan gent normal. Per exemple, us posaré casos. Es veu molt sovint per la tele que quan s'enganxa algú que ha fet un homicidi, o dos, o tres, surten els veïns, se'ls fa un interrogatori del telediari, sí. el noticiari, etc. I diuen, és que, però si aquesta persona la coneixia, si ningú ho hagués dit, si era aparentment normal. Per exemple, aquella persona que va matar i va cremar els dos fills a Còrdoba, està condemnat i aparentment era normal. Per exemple, aquella altra mare que va matar la seva filla adoptada, xinesa, que era abogada, perdó, tenia cultura. Aparentment, el pare era un periodista, o sigui, presumiblement eren normals, però van fer una gran barbaritat. Dit assassins en sèrie. Assassins en sèrie, jo, què voleu que us digui? Us en podria parlar i, mira, he viscut tres de segurs categòrics. L'assassí en sèrie de l'Hospital La Caritat, d'Olot, que em va matar 11 velletes.
Sí.
Vaig poder veure els cadàvers, vaig estar present a les autòpsies i vaig poder parlar amb ell, amb l'assassí, no? Que li va caure un paquet dels grossos, confirmat pel Tribunal Suprem. Quin altre assassí en sèrie? Aquell que precisament, aquell pobre home, el senyor Puig, dic pobre home perquè es va morir precisament fa 3 dies, que va fer aquell tiroteig a Olot, que va matar 2 persones que treballaven amb ell en un restaurant a la Canya, a prop d'Olot, i que llavors va anar al banc i va matar 2 empleats bancaris. Va matar 4 en un dia, no? Déu-n'hi-do-ret, Déu-n'hi-do-ret. Uh-huh. I llavors vaig veure un cas d'una persona que aquí se li va acabar, quan dic aquí, vull dir a la província de Girona, o Catalunya, el nostre país, la carrera delictiva, amb un gran èxit d'investigació policial per part dels Mossos d'Esquadra, ja que s'admiraron el que m'he dit conegut com el Mataputes. Sí. Que es dedicava a córrer per Europa assassinant noies i, a més, un sàdic psicòpata que es va acabar penjant a la presó alemanya i aquest cas va ser arxivat perquè es va penjar. I aquí a Catalunya havia matat a 2 o 3 de prostitutes.
De fet, la resolució va ser a Catalunya.
Exactament, exactament. Es va resoldre aquí a Catalunya, no? Però tant d'assassins en sèrie també he vist.
Una pregunta, Narcís. Sí. Diries que en tots aquests casos, quan es parla d'empatia, allò que a vegades diuen en investigacions, empatia amb la víctima, no hi ha empatia? L'autor del crim, perquè no sé, l'assassí o l'agressor, per dir-ho d'una manera, perquè potser no tot culmina en un assassinat, no sent cap empatia amb la víctima, no té remordiments?
O no sempre és això? Estàs definint o posant una premissa de que és un psicòpata.
Pregunto.
Sí, et responc. És un psicòpata, m'estàs preguntant. La persona que no té remordiment, la persona que no té consciència de mal feta, la persona que és freda, la persona que sap planificar, que també tenen intel·ligència, els psicòpates, no? I i no tenen per què tenir empatia. Tant se'ls hi enfot parlant clar i català. Però és que a vegades inclús, a més us posaré exemples, en què l'assassí escull lliurement la víctima i és una qüestió de mala sort que t'enganxi. Com, per exemple, el famós assassí de Madrid que va córrer, em sembla que va fer uns 8 o 9 crims, del famós assassí de la baraja, dels naipes, no? Que cada assassinat anava posant un naipe, no? I que, bueno, que és una persona, un autèntic trastorn antisocial de la personalitat, un psicòpata, que a més són persones amb una gran dosi de perillositat, una gran dosi, i que poden ser perfectament reincidents.
Una qüestió, recordeu una pel·lícula que juga molt també amb els temperaments dels personatges, amb la fredor, amb l'apassionament, la contenció, la visceralitat? Recordeu aquesta pel·lícula que es diu Instint Bàsic?
Escribiendo el libro tiene una coartada.
Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no. No le maté.
¿Utiliza drogas, señorita Trammell?
A veces.
¿Las utilizó con el señor Bass?
Sí.
¿Qué clase de drogas?
Cocaína. ¿Has follado alguna vez con cocaína, Neil?
Hi ha diferència entre l'home i la dona a l'hora de matar?
Doncs aquí volia anar-te jo, perquè en aquesta pel·lícula, precisament, tothom es fixa en que ella és l'assassina, però l'altre psicòpata és ell. I ningú se n'adona. El Nick, el pistolero, que li diuen, el gunman, ell també és un psicòpata, un tio que no té problemes en utilitzar la violència pels seus objectius, i té un comportament absolutament de psicòpata. Passa que ens quedem amb ella. Curiosament, Instint Bàsic, ens quedem amb la Sharon Stone. La forma de matar d'homes i dones, jo crec que el doctor ho explicarà millor, però sí que és veritat que els homes acostumen a anar amb un tipus de violència més agressiva, més impulsiva, un tipus d'agressivitat, i les dones utilitzen uns altres mecanismes.
Doctor, va, expliqui-ho millor, això, a veure. Sí. Ho ha dit ella, ha dit el doctor, no, ho explicarà millor.
Estaria d'acord amb aquestes petites llapissades que feu. L'home és un ser més agressiu, l'home és un ser més violent, fa servir medis més mecànics per matar, la dona és més sibel·lina, és més elaboradora, fa servir molt més els tòxics, fàrmacs, etc, etc. L'engany, per dir-ho així, en fi, l'engany, i l'engany, si és que és veritat, ja ve la famosa poma del paraís amb la Dani Levi, la poma, i encara dura la poma. Bueno, la dona és més enginyosa, no?
I a l'hora d'interrogar algú, ara saltem a l'altra banda, no? El que investiga. Anem a parlar dels investigadors.
My name is Frost. Permafrost.
S'ha de ser fred amb aquella persona que tens al davant? Has de ser fred o has de buscar una empatia?
Tens que saber qui interrogues. Clar. Si interrogues un acalorat, un apassionat, un colèric, un cap esbalotat,
per dir-ho així. De base fred ho has de ser sempre. Perquè és la teva feina, al cap i a la fi, i has de fer la feina, no t'has d'escalfar. O sigui, ets un professional que estàs, com pot estar un mecànic, està arreglant un cotxe. No s'enfadarà amb la rosca del cotxe. Tu ets un professional i has de ser fred. Llavors l'empatia també hi ha de ser, evidentment, perquè en un interrogatori, en una declaració, tu has d'intentar entendre, posar-te en el lloc de l'altra persona, sigui víctima, sigui testimoni, sigui autor dels fets, eh? Has d'intentar posar-te en el lloc de l'altra persona, intentar entendre una mica el que t'està explicant, perquè normalment...
Sí, però i si l'altra, la persona que tens al davant, no té remordiments, no explica, no es justifica, no
mira,
va més enllà...
Això és una altra cosa que estem contaminats també per la ficció televisiva. Realment no ens calen les grans inculpacions, aquestes. Sí, jo, als finals de Ser escrit un crimen, o de Colomo, no? Que sempre sortia l'assassí empenedint-se i dient sí, ho he fet jo, i explicant tot el pla. Aquí no ens cal això. La policia ens basem en indicis i ens basem en proves. I el que necessitem són evidències de que aquella persona és l'autor d'aquells fets. No ens cal que aquella persona ens digui, doncs mira, m'empenedeixo, o no m'empenedeixo. Això a nosaltres ens és relativament poc important. Perquè mentre puguem dir, mira, les seves empremtes estaven al lloc dels fets, l'ADN estava allà, va tenir l'oportunitat, va tenir l'ocasió, va tal, i ho podem lligar, i després en un judici es demostra que aquella persona és culpable i que és l'autora d'aquell assassinat, a mi m'és igual que sigui una persona freda, calenta, tíbia, el que m'hagi, tant me fa.
Mm. Això dona realment per molt. Podríem estar hores i hores parlant de la fredor, del que dona de per si els crims a sang freda.
I de si estem massa contaminats per la ficció.
Que em sembla que una mica, sí.
Sí.
En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Domènec, a vosaltres.
Domènec, també moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Especial de trencament de gel.
Ja hi tornarem.
I tornarem. Domènec, digue'm una cançó que t'agradi. Una cançó.
Doncs una de l'Iggy Pop i de la François Jardí.
Doncs vinga, amb això ho matem.
A Catalunya Ràdio, Permafrost.